tal? Com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 28 de maig. És el darrer diumenge d'aquest mes de maig. Només queden 3 dies perquè arribem al mes de juny i això vol dir ja que tenim l'estiu a tocar. De fet, serà un dia bastant estiuenc en aquest sentit. Ahir ja dèiem que vaja, que el cap de setmana apuntava en general a calor. No tanta com entremig de la setmana, però amb calor. Avui una miqueta més encara que ahir. Una mica més de temperatures, un parell o 3 de graus més a l'interior. Els núvols que ahir vam veure en diversos punts del país, avui encara una mica menys d'aquests núvols. Per tant, serà un dia de sol, un dia d'aquells de gaudir amb la família i els amics quan sortiu al carrer. Diumenge, que arrenquem encara amb les imatges de la Copa del Rei d'ahir. Un comiat bonic per Luis Enrique després d'aconseguir el seu darrer títol i confirmar-se com a mínim per títols i amb les temporades que ha estat al club, un dels millors entrenadors de la història del Barça. Comiat estrany, és veritat, de totes formes, amb un estadi lamentablement mig buit, la tribuna amb un aspecte tristíssim, cosa que demostra que això de la Federació Espanyola és una broma de mal gust, incapaç d'omplir un estadi com el Calderón a una final de la seva principal competició. Regust agradós també una mica pel joc de l'equip, amb un líder que és indiscutible i que hauríem de preservar. Tots els seguidors del Barça haurien d'aconseguir que es preservés per la història del club, Leo Messi. Líder indiscutible, geni, fent tots els papers de l'auca, però una segona part fluixa, també s'ha de dir. En tot cas, la temporada s'acaba, avui en parlarem. Demà es presenta Ernesto Valverde com a nou entrenador i això deixa una d'aquelles situacions desagradables, que és que el club haurà de respondre sobre els escàndols de la setmana, com l'empresonament de Sandro Rosell, en una roda de premsa, la de demà, que hauria de ser festiva, que és la de la benvinguda d'un nou tècnic. Bé, en parlarem aquest matí, com també de la requisada enorme d'estelades entre el públic i la xiulada, que per cert aquest cop ha semblat que importava menys gent de l'himne d'Espanya. Tot això en un matí que ens vestirem d'homenatge perquè avui és el dia que plega aquest imprescindible.
Veles events han mos desig complir. Faen camins dubtosos per la mar.
Avui, després de més de 50 anys, és el comiat dels escenaris de Raimon des del Palau de la Música Catalana, el darrer d'aquests 12 concerts del mes de maig. El cantautor de Xàtiva, perseguit i censurat durant la dictadura, un d'aquells homes clau per entendre la supervivència de la llengua i de la cultura catalana i valenciana en les últimes dècades, personatge respectadíssim, únic de la música del país, avui ens diu adeu. I en realitat sembla increïble que sigui així, perquè són més de 50 anys de carrera damunt dels escenaris. I per això hem decidit, al Via Lliure, retre-li un homenatge sense ell. És a dir, recordarem la figura de Raimon a través dels records dels altres i a través de la música dels altres, amb alguns dels periodistes i escriptors que més l'han conegut i estudiat, i amb tres bandes, amb tres músics que versionaran, musicaran en directe tres de les seves cançons. Avui, d'11 a 12 del matí, Raimon sense Raimon al Via Lliure. Són les 7 i 4 minuts, vinga, va, sobretot si us desperteu a aquesta hora també serà un gran dia. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure, cada cap de setmana el programa més escoltat de Catalunya.
A les 7 i 4 minuts, com sempre, actualitzem la informació amb els serveis informatius de RAC1, amb els serveis d'esports i també amb el temps, amb el David Jové, el Xavi Recomora i el Ramon Bartolí. Bon dia als tres.
Bon dia.
Perquè avui la notícia de nit i matinada, que habitualment saludaríem el Xavi Pardo, és pel Xavi Recomora. Recomora, què ha passat? És que et pregunto, eh? Ahir, a aquesta hora, estàvem pendents de Ferran Latorre pujant a l'Everest. Avui la notícia de matinada torna a ser sobre l'Everest i sobre un català. Què ha passat?
Et despistes i et lleves havent-hi alpinistes coronant cims de 8.000 i escaig metres, 8.648. En qualsevol cas, avui és Kilian Jornet que ha fet el cim de l'Everest per segon cop en menys d'una setmana i només ha tardat 17 hores en fer-ho.
17 hores pujar i baixar.
Hi ha diferències, ara l'expliquem. Com la setmana passada ho ha fet sense oxigen artificial ni cordes fixes, la diferència respecte a aquella última ascensió és que aquest cop ha atacat el cim des del camp base avançat, situat a 6.500 metres, l'anterior vegada ho va fer des del monestir Rongbuk, que està a 5.100 metres d'alçada, per tant, una miqueta més amunt. igualment una bestiesa, perquè ningú ha fet abans en aquest temps, o tan ràpid com ha fet en Kilian. El primer cop Kilian va tenir un virus estomacal i això va fer que no pogués completar el descens. Aleshores es va quedar al camp baix avançat justament des d'on ha començat aquest ascens a l'Everest.
Kilian Jornet, que clarament és un dels millors esportistes d'Europa i gairebé diria atletes del món, i que a més ho ha comunicat fa uns minuts a través de les seves xarxes socials en aquest projecte Summits of My Life. Doncs bé, Kilian Jornet, 17 hores amunt i avall a l'Everest aquesta mateixa matinada. Són 9 hores menys que en l'anterior registre, per bé que el que deies ho ha fet des d'un punt més elevat. Bé, aquesta és la notícia de matinada. Efectivament, com deia el Rocco Mora, si et despistes, hi ha un català que està pujant a tota velocitat per l'Everest. Bé, sobre la resta de l'actualitat, marcada clarament per la victòria del Barça ahir en la seva 29a Copa del Rei contra l'Alavés al Vicente Calderón, i perquè passa la història també, perquè és la deu de moltes coses. D'entrada, la deu d'aquesta samarreta amb Qatar Foundation a la,
sí,
al davant, l'últim partit, però sobretot per l'últim partit d'un del que ja podrem dir que és un dels millors entrenadors de la història del club, que és Luis Enrique.
En títols, el segon millor. De fet, ahir marxa ja amb 9 dels 13 possibles.
És una estadística bestial.
És només deixar-te'n 4 o deixar-te escapar només 4 títols és que podies optar. Victòria per 3-1 amb un Leo Messi un cop més estel·lar, que va fer un gol, el primer, i va donar l'assistència del 3-1 definitiu a Paco Alcácer. El segon l'havia fet uns minuts abans Neymar. Andrés Iniesta i Sergio Busquets van aixecar l'última copa, com dèiem, que guanya el Barça de Luis Enrique.
D'això en parlarem al llarg del dia d'avui, gràcies, Roca Mora, del que va significar el partit d'ahir, del que significarà la nova temporada del Barça i també de les qüestions relatives al partit d'ahir, com per exemple la retirada de les estelades just abans del partit i la xiulada a l'himne espanyol, que ahir sembla que no va generar tant debat com s'han produït en d'altres ocasions. Les 7 i 8 minuts, pel que fa a la resta de l'actualitat, Mariano Rajoy, ho vam seguir en directe ahir al Via Lliure, ha retret el Cercle d'Economia, la seva equidistància en el procés, i assegura, aquella frase tan seva, David, que ni pot ni vol deixar votar.
Sí, el president del govern espanyol va clausurar les jornades d'economia de Sitges amb un calculat advertiment. La independència deixaria els catalans fora d'Europa i perdrien pel cap baix un 30% del PIB, però a més, i una de les novetats, és que també va retreure els empresaris que tinguessin una certa neutralitat.
Todo el mundo tenga sus razones y sus no razones, pero hay algunos que tienen más razones que otros. Y la equidistancia está muy bien, pero no en todo momento ni en todas las facetas de la vida.
Prenent d'exemple el Brexit i els efectes que podria tenir a la Gran Bretanya, Rajoy fins i tot va demanar més mobilització del carrer.
Això passava cap al migdia i pràcticament contraprogramant-se, a la mateixa hora les entitats sobiranistes a Catalunya van simbolitzar una nova empenta al procés. Volen que es posi data i pregunta ja.
President, ara és l'hora de tenir data i pregunta. No podem esperar més.
Els hi demanem que facin el pas definitiu per anunciar la data i la pregunta.
Ara ja toca, després d'aquest no retorn, pronunciar-se i fixar data i pregunta.
Jordi Cuixart d'Òmnium, Jordi Sánchez de l'ANC i Neus Lloberes de l'AMI van expressar com una sola veu que la negociació es dona per avortada amb el govern espanyol i que cal passar pantalla, i en aquest nou escenari tots confien que els comuns encara hi siguin, com demana Lloberes.
Després d'aquest no retorn, l'opció del referèndum pactat ha estat clarament avortada, anul·lada. Per tant, a partir d'aquí, demanem, crec que aquestes formacions polítiques s'han de pronunciar i decidir si estan amb la gent que defensem aquest referèndum a Catalunya o no hi estan.
Davant d'aquesta qüestió, en una setmana que ha de ser clau pel procés, aquest matí al Via Lliure hi passarà la vicepresidenta del govern de la Generalitat, Neus Munté. Per cert, avui, si mireu el diari, veureu que a La Vanguardia es publiquen dues cartes de Florenci Pujol, el pare de Jordi Pujol, a una finals dels 70 li va expressar la seva preocupació per la gestió del llegat econòmic.
Sí, hi ha una frase que és molt contundent, diu: tinc por que et converteixis en un millet. Li va escriure el seu pare a mitjans dels 70 en relació al pare de l'expresident del Palau de la Música, Fèlix Millet. Parlava de Fèlix Millet i Maristany, en vam parlar al Via Lliure en una secció del Geni 5. El pare de Jordi Pujol estava preocupat per com el seu fill gastava l'herència, amb la compra, per exemple, del diari El Correo Català, un diari de l'època, o amb males operacions a crèdit amb el grup d'Enciclopèdia Catalana, que podrien acabar escrivia Florenci com el cas Matessa.
I interessant llegir algunes d'aquestes cartes manuscrites del pare de Jordi Pujol avui a La Vanguardia. Per cert, una altra qüestió de què haurem d'estar pendents al llarg de tot el dia d'avui. British Airways confia en recuperar la normalitat dels seus vols. Ahir, recordeu, la caiguda del sistema informàtic va deixar penjats milers de passatgers a tot el món.
I aquest matí sembla que hi ha una certa normalitat en l'arrencada, però haurem d'estar atents, especialment malament ho van passar els aeroports londinenc de Heathrow i de Gatwick, on es van produir centenars de retards i anul·lacions repetits en menys mesura a Barajas i en molta menys al Prat. El president de la companyia, Alex Cruz, demanava disculpes i deia que la caiguda del sistema no havia estat un ciberatac.
Els nostres equips tècnics estan treballant de forma incansable per solucionar els problemes que pensem que ha provocat la falta de subministrament elèctric. No tenim constància de cap ciberatac. Estem fent tot el que podem perquè els nostres clients puguin reemprendre el seu viatge tan aviat com sigui possible, però la nostra capacitat és limitada per culpa dels problemes del sistema.
Tot això, Xavi, un cap de setmana llarg a la Gran Bretanya, és festa dilluns, i ahir la primera ministra va decidir rebaixar de crítica severa l'alerta per terrorisme. Això va ser el matí, però a la tarda una falsa alarma de bomba va fer saltar totes les alarmes a Londres i van haver de desallotjar l'històric teatre Old Vic.
Tot això passava mentre hi havia la cimera del G7, que ha acabat, per cert, com el rosari de l'Aurora. Els Estats Units s'han negat a subscriure els acords pel canvi climàtic.
I de matinada Donald Trump ha arribat a la Casa Blanca. Del seu tour europeu ha deixat només un petit acord comercial i poca cosa més. La cancellera alemanya Angela Merkel es mostrava ineguitosa pel gir de l'administració Trump, que diu que deixa una setmana per expressar la seva posició oficialment.
3 minuts i un quart de 8 del matí, per cert, avui al Via Lliure. Aprofitant el darrer concert de Raimona al Palau, el seu comiat dels escenaris, el darrer d'aquesta gira, parlarem amb gent que el coneix molt del llegat que deixa el cantautor de Xàtiva en un dia que, per cert, aquest darrer concert es podrà veure al vespre a través de TV3. De tot plegat, què en diuen els diaris d'avui, Mònica Folquet?
El Barça i Rajoy protagonitzen les portades d'avui. Xavi, La Vanguardia diu que un Messi sensacional lidera el Barça davant d'un bon Alavés sobre la foto d'Iniesta i Busquets recollint la copa. El diari també destaca les paraules de Rajoy ahir a Sitges, asseguren que no hi haurà referèndum mentre ell sigui president. El periòdico titula No puc ni vull, Rajoy apuja el to contra la consulta i també dedica la foto de portada a la Copa. L'Ara explica que el Barça tanca l'etapa de Luis Enrique amb 9 títols i també recull les paraules de Rajoy, augurant un trauma de conseqüències terribles. El Punt avui aposta per la crida de les entitats sobiranistes, diu que ara és l'hora de tenir la data i la pregunta, mentre Rajoy demana als empresaris que facin pinya contra el radicalisme. El País publica una enquesta que diu que el 77% dels espanyols creuen que Mariano Rajoy ha gestionat malament la crisi catalana, i La Razón assegura que Puigdemont vol seguir fins al 2019 encara que fracassi el referèndum il·legal.
Repassa la premsa digital. Anna Ballonesta, bon dia.
Bon dia.
La Guàrdia Civil i la policia espanyola s'han posat d'acord, precisament ara que parlàvem de l'himne espanyol, i el van defensar a través de Twitter a la final de la Copa del Rei.
Sí, ja pràcticament s'ha convertit en un clàssic de les finals de la Copa del Rei de futbol, sentir la xiulada de l'afició, l'himne d'Espanya, els altaveus sonant al màxim, la realització que se'n fa per televisió, amb diferents volums segons la cadena i també mostrant o no les cares a la llotja. Com a mesura preventiva, això, els dos cossos policials van fer tuits per intentar evitar que la xiulada fos monumental. El de la Policia Nacional deia: respecte al nostre himne, respecte a la nostra, no oblidis l'esportivitat i l'educació, gaudeix de la Copa del Rei, mentre que el de la Guàrdia Civil insistia que l'himne simbolitza la unió. Respecte al no fer-ho és ofendre gratuïtament els que senten amb orgull. Després d'aquests avisos, l'himne, però, es va sentir així.
Xiulada monumental, efectivament,
sí,
ahir al Vicente Calderón.
Sembla que aquests tuits dels cossos policials no van servir de gaire.
Quina fotografia t'ha sorprès avui, Gatjoli?
Mira, la d'una noia en una cafeteria de Barcelona llegint cartes. I amb cartes no volem dir factures, rebuts o multes. Cartes com les que ens escrivíem abans, a mà, amb el seu sobre i el seu segell. Aquesta noia la veureu a La Vanguardia i es diu Clàudia Barea. És una de les noies que hi ha al darrere d'un moviment que recupera avui en dia aquesta eina de comunicació que molts pronostiquen que desapareixerà en 15 anys, però que pel que sembla torna a tenir defensors. Asseguren que la carta és més íntima i que hi escrius coses que no diries a la pantalla. Paradoxalment, molts d'aquests nostàlgics promocionen les seves cartes a través de xarxes socials com Instagram. A la informació de La Vanguardia, que a dia d'avui alguns dels que reben més cartes són els presos i un youtuber de Barcelona de 8 anys.
Un quart de 8 del matí. Per cert, abans de passar el temps, hem parlat del Kilian Jornet fa uns instants, que ha coronat l'Everest amb 17 hores. Hem parlat de la final de la Copa del Rei del Barça, però aquesta tarda el Girona pot ser ja Sarrià, equip de primera divisió. En té prou amb un empat, visita el Nàstic. Si puntuen, hauran aconseguit matemàticament l'ascens al partit a partir de les 6 de la tarda, i a la mateixa hora el Reus que visita l'Elx. Pel que fa al temps, Bartolí, què m'expliques?
Un diumenge molt tranquil, marcat per l'ambient assolellat, alguns núvols prims que arriben ja per Ponent i Tarragona, aquesta tarda amb prou feines deixaran el cel una mica enterbolit, i alguns núvols baixos ara mateix també tenim a la zona de la Costa Brava i a la Costa de l'Ebre. S'acabaran per desfer, temperatures càlides de 30 graus un altre cop a l'interior, la costa pugen 1 o 2 graus, màximes de 26 a 27 en general.
I avui que homenatgem Raimon a partir de les 11 del matí, una d'aquelles cançons que sempre he pensat, ostres, que poc que sona a Raimon i com alegra un dia. I Beg Your Pardon, basat en Espriu.
Quan el centre del món no és ben bé tu, per més que en tinguis la il·lusió, si et desvellaven enmig de la nit, no vulguis preguntar-te per què vius. Distreu-te rosegant l'ungla d'un dit, distreu-te rosegant l'ungla d'un dit. Quan el centre del món queda tan lluny de tu, que honestament comences a saber que no ets ningú, para't per un moment i vent al primer nas un cop de puny, i vent al primer nas un cop de puny. Problemes cada volta més esquius et venen a torbar la dolça son, sols et faltava ja pel que tu dius, i ho car que no ets del tot centre del món. Parent de Badalona o d'Istanbul, tant si ets actiu com si fas el gandul, en aquest nostre món sense demà és molt difícil de guanyar-te el pa. No et donaré ni el més petit consol, et volaran un dia qualsevol.
I a aquesta hora del matí, el comentari de Jordi Margarit.
Jordi, et truca la dona d'en Raimon. Amb aquest reclam, la meva mare interrompia el sobretaula després d'un dinar de recordo quina celebració. Jo devia tenir uns 16 o 17 anys i amb una colla d'amics preparàvem un dels recitals del cantautor. Havia deixat el meu número de telèfon i no era la primera vegada que la trucada d'una o una altra persona del món de la cultura més o menys coneguda ens trucava a casa. Si no fos així, qualsevol s'hagués pensat que la meva mare aquell dia feia broma, o que el que la feia era el que trucava. L'Annalisa, la dona d'en Raimon, que li feia de mànager, ho portava tot molt ben controlat. Els concerts del Raimon d'aquella època, parlo de finals dels anys 70, es desenvolupaven amb una força impressionant. Sempre he admirat com una sola persona, acompanyada d'una guitarra, d'una complexió física no gens espectacular, podia assolir aquells nivells de grandesa sobre de l'escenari. El seu crit contagiava idees, aplegava voluntats i convocava mobilitzacions. Però aquest només ha estat un dels seus vessants. Hi ha el treball de l'intel·lectual que malda per retornar-nos el nom de les coses. La musicació dels poemes d'Espriu, o la descoberta dels medievals Ausias Marc, Anselm Turmeda, Jordi de Sant Jordi, palesaven la qualitat d'una mateixa llengua parlada i escrita de feia tants segles a Catalunya, Mallorca i València. Avui Raimon diu que fa el darrer concert, i jo em veig amb els companys preparant, organitzant la seva cantada d'aquell dia de fa uns anys. Així s'han fet les coses en aquest país. Uns, la seva feina artística, i els altres, no només fent de públic, sinó que preparant locals, escenaris i promovent espectacles. Per molts anys, Raimon, i tots els que hi heu estat al darrere, moltes gràcies. Catalunya, tu, a la teva!
El comentari del Jordi Margarit, avui precisament que dedicarem una hora sencera del programa a recordar la figura del Raimon amb algunes de les persones que més el coneixien i també amb la seva música sense ell, evidentment, avui en aquest especial del Via Lliure, Raimon sense Raimon, el dia que, com deia el Margarit, és el seu darrer concert de la seva trajectòria 50 anys després. I com cada dissabte i diumenge a aquesta hora del matí, comencem amb l'agenda. Hola, Ballonesta.
Hola, Bondó.
Si no fossis avui treballant aquí al Via Lliure, on series?
Doncs mira, avui molt a prop d'aquí, al Palau Robert, perquè entre d'altres, i podreu ballar una mica de swing. Això serà a partir de les 12 del migdia, però des de les 10 hi haurà activitats dins la gran festa solidària contra el càncer de sang. Hi haurà tallers, espectacle de pallassos, però també activitats adreçades al públic adult, com aquest swing, a les 12, de 12 a 1 del migdia, o també un concert de gospel amb els Black and Blank de 1 a 2. També hi haurà un espai dedicat a Star Wars, una jornada doncs, de suport a tots els que tenen aquesta malaltia. Totes les activitats s'allargaran fins a les 2 del migdia.
Atenció, per cert, avui als que tingueu mòbils vells. Però molt. Aquest és vell dels vells, eh? Mira, mira el missatge del Nokia. Ja sabem que aquesta setmana passada s'ha posat a la venda la nova versió del 3310 de Nokia. Però què passa amb els mòbils vells que tenim a casa?
Doncs mira, avui us proposem una solució. Tant si us voleu comprar aquest 3310 com qualsevol altre i ja no heu de fer servir el vostre mòbil actual o allò que en teniu acumulats per casa, podeu participar, atenció, al Gran Premi Internacional de Llançament de Mòbil que organitzen a Santpedor.
El teléfono móvil al que llama está apagado o fuera de cobertura.
Així,
en
és com quedaran tots. És una mica com el llançament de pinyol d'oliva.
Sí, home, però no s'ha de fer amb la boca, en aquest cas.
Ja podeu fer amb la mà. Tothom ho pot intentar, eh?
Doncs, en aquest cas, millor que estigui apagat el mòbil per llançar-lo. Hi haurà diferents categories, una de nens i joves fins a 12 anys, una altra d'homes, una de dones, o l'estil lliure, una categoria on el jurat valorarà la indumentària i també l'estil del llançament. Així que, mira, potser si el llanceu amb la boca guanyareu més punts en aquest estil lliure.
Trajectòria.
Hi haurà premis per cada categoria i també un obsequi per tots els participants. L'objectiu final, a banda de passar aquesta estona divertida, és fomentar també el reciclatge i evitar que els aparells quedin oblidats al fons d'un calaix i, sobretot, intenteu no equivocar-vos de mòbil, eh?
No tirar el que fem servir ara.
Sí, no llencis el d'ara. Però ja el vas tenir una setmana guardat.
Sí, home, però això no vol
però
dir que...
Però no llencis, eh?
Sí. I on tampoc us farà massa falta el telèfon, més aviat l'hauríeu de guardar, serà la Festa Holi, que veig que se'n fan moltes, però avui es fa Canzam a Santa Coloma de Gramenet.
Es preveu que sigui multitudinari, com dèiem, el mòbil, si voleu el podeu portar, però ja us avisem que pot ser que us quedi ple d'aquesta pols de colors. És tota una tradició, doncs, pels vols de primavera, que se celebri aquesta festa de tradició hindú, acompanyada de la pols d'aquesta pols de colors que es diu Gulal. Jo no sabia que es deia d'aquesta manera, i també d'aquesta música de Bollywood. Tot això serà des de la 1 del migdia fins a les 6 de la tarda, com dèiem, al parc de Canzam. La pols de colors es tirarà a cada hora en punt. Els organitzadors recomanen portar roba blanca i preferiblement que no sigui massa nova, però vaja, això ja, cadascú que faci el que vulgui.
Que faci el que pugui, en alguns casos. Gràcies, Ballonesta.
Adéu.
Bondó, es poden comprar aquestes pols, per internet?
Ah, sí?
Si vols, muntem una Festa Holi.
No. Dins de l'estudi, escolta'm, ja tenim prou problemes com perquè ens vinguin després a denunciar que hem deixat els estudis fets un desastre. Això es pot anar amb criatures, però d'altres opcions que també tenim per anar amb nens, que joli.
Doncs mira, avui podem anar-los a ensenyar què és o què era una vaga.
Muntanyes del treball i de la ràbia, avui tota la ciutat es torna un crit. Un crit que demana una parola, solidaritat.
Avui a Sant Vicenç de Castellet hi fan la Fira del Vapor, que recrea com es vivia a finals del segle XIX i principis del XX, quan el ferrocarril i les fàbriques tèxtils anaven en vapor i com va canviar tot quan van començar les primeres fàbriques i es passava d'una vida agrícola a una vida industrial. A la fira hi trobareu espectacles d'època, mercats d'artesans, oficis tradicionals, jocs de l'època també, però serà a quarts de 12... a la plaça de l'11 de setembre quan comenci la vaga i després a la plaça de l'Ajuntament. Si aneu vestits d'època podreu fer-vos una foto de grup i emportar-vos-la a casa. A la tarda faran el mateix però a les 7.
Les antigues vagues avui actualment evidentment encara se'n fan i moltes evidentment és sí. Diferents. Hi ha una altra fira d'època per cert però en aquest cas més distesa podríem dir és la Fira dels Indians a Tossa de Mar.
Una festa en què tothom pel carrer ha de mirar de vestir de color blanc. És que aquest era el color bàsic dels indians, aquells que van anar a fer les Amèriques. A Tossa no n'hi va haver molts d'indians, però sí que hi va haver els primers. Durant tot el dia hi haurà animació pels carrers del poble, però nosaltres ens centrem en dos moments que agradaran especialment als nens. El primer, al matí, entre 11 i 2, i el segon a la tarda, entre 5 i 9. En aquests dos moments, a la platja de Racó, hi haurà un munt de tallers infantils per triar, per fer piruletes de xocolata, per modelar fang, doncs, una sirena, un drac marí, un mariner, un pintacares mariner, circuit d'aventures i, atenció, taller Aprèn a munyir una vaca.
Carai.
També podran anar allà i aprendre com es muny una vaca, que això els dies, els nens avui en dia no...
No, és veritat. No, alguns no han vist ni una vaca de prop.
Ah,
però munyir una vaca estil indià, també.
Això no sé si hi ha un estil indià
no
per munyir una vaca.
No crec. No sé si els indians es dedicaven a munyir vaca amb la pasta que tenien.
Però és curiós, faran aquest taller a la Fira dels Indians.
Està
sí,
bé,
sí.
Està bé. Gràcies, Gajoli.
Fins ara.
Hola, Andrino.
Hola, què tal?
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui tornem a recuperar una d'aquelles coses que es van presentar al Mobile World Congress, perquè la vaig veure allà i vaig dir, oh, que és bonica. Es tracta d'una... De tant en tant ja sabeu que a mi m'agrada parlar de càmeres d'aquestes de vigilància. No sé si és perquè a un familiar meu li van entrar fa uns anys i llavors em vaig sensibilitzar en el tema, però hi ha una càmera i cada vegada que explico una càmera nova l'explico amb una novetat. Avui porto una càmera que es diu Omnicam, que també té, com algun anterior que us havia explicat, visibilitat, té un angle de visió de 180 graus i que s'integra en el que és l'entorn de HomeKit d'Apple. Només és una càmera pels que tenen iPhones o iPads o Apple TV que et permet veure tot allò que hi ha a casa teva o allò que estiguis mostrant amb la càmera. També t'ho permet veure des de fora en cas que tinguis un iPad. I una cosa molt xula que a mi m'ha fet decidir-me a demanar-la és que té àudio bidireccional. Què vol dir això? Doncs tu recordes els Àngeles de Charlie, quan les Àngeles parlaven amb el Charlie, que li parlaven a un altaveuet? Doncs en aquest cas és pràcticament el mateix, perquè jo des d'allà on sigui puc activar el so d'aquesta càmera i també activo el micro. Aquesta càmera té un altaveu i, per tant, si jo me'n vaig a sopar i tinc els nens petits que estan mirant la tele, jo puc vigilar, per exemple, la poso al menjador i veig que estan els nens mirant la tele i dic, però què passa si són, ja que són gairebé les 10? Llavors jo activo el micro i dic, nens, a dormir. I des de la càmera surt, nens, a dormir, en temps real. I els nens diuen, no, papa, deixa'ns una estona més. No, no, a dormir, vinga, que si no demà no us aixecareu. I això pots fer aquesta com una mena d'interacció real, no? Els hi surt la veu del supertacanyones del no-res i és una cosa que és realment impressiona a la primera vegada que ho ensenyes a algú. Recordem que es diu Omnicam i es ven als llocs que són Premium Reseller d'Apple, és a dir, llocs que siguin distribuïdors autoritzats d'Apple i que et venguin això, iPhones, iPads i Macs i tot això, doncs també et vendran aquesta càmera que no és barata, com totes les coses d'Apple, que val 220-230 euros. Es diu Omnicam. Si sou així d'aquells que us sobren els diners i us el podeu permetre la pijadeta, doncs endavant, molt recomanable.
Gràcies, Andrino.
Gràcies.
I ara, com cada diumenge, obrim la web de Ciència de l'Avantguàrdia Big Bang amb la Núria Hart. Començarem a Júpiter, on la NASA ha descobert el que en diuen fenòmens inexplicables. Els astrònoms s'havien imaginat el planeta d'una manera que resulta que no té res a veure com és en realitat.
Està molt bé aquesta humilitat dels científics que han dit que les seves prediccions no han funcionat. Ara que la nau Juno ha portat les primeres dades de Júpiter, que s'han presentat aquesta setmana, els científics han hagut de fer un pas enrere a la missió i repensar com s'havien imaginat aquest planeta. Els primers resultats han sorprès moltíssims. Ells esperaven trobar un gran cicló dominant l'atmosfera a cada pol, com passa a Saturn, però Júpiter té infinitat de ciclons. A més, el planeta té un camp magnètic 10 vegades més potent que el de la Terra. El camp gravitatori tampoc s'ajusta a les prediccions inicials i també Júpiter té un gran plomall d'amoníac a la regió equatorial que s'eleva des de les profunditats del planeta fins a l'exterior, gairebé com si fos un guèiser. Mm-hmm. Això què vol dir? Doncs que en lloc de trobar similituds entre planetes que els científics estudien dins del nostre sistema solar, els astrònoms troben diferències i això fa pensar que els sistemes extrasolars, els exoplanetes, també podrien presentar la mateixa varietat.
D'aquesta setmana també destaquem que els científics han estat investigant molt al voltant de les capacitats humanes, però n'hi ha una que podríem dir que ens defineix com a humans, però que ha estat relegada en el món de la recerca. És un concepte complicat segurament de definir, que és la intel·ligència.
La intel·ligència és una característica complexa a nivell genètic. No podem dir que la intel·ligència depèn només d'un gen. I aquesta setmana s'han identificat 41 gens associats a l'habilitat cognitiva. Això és un catàleg amplíssim pel que sabíem fins ara. Si us agrada la psicologia, segur que sabeu que hi ha diferents tipus d'intel·ligència: l'emocional, la creativa, la interpersonal, la de les matemàtiques, no? El pensament abstracte, que això doncs... A mi, per exemple, em costa moltíssim, horrors. Doncs els autors de l'estudi s'han fixat en la intel·ligència general, podríem dir, i el que han vist és correlacions rellevants entre intel·ligència i altres variables. Per exemple, les persones que presenten més intel·ligència tenen més probabilitat de deixar de fumar, la circumferència del cap durant la infantesa més gran, més alçada a l'etapa adulta i també més risc de trastorn de l'espectre autista. I les persones que tenen la intel·ligència més baixa tenen més risc de sobrepès, obesitat, més risc d'Alzheimer també, i una probabilitat més alta de ser o haver estat fumador. Tot carai. I això, deixa'm dir-te que són correlacions estadístiques, que són vàlides pel conjunt de la població, però no pels individus. Ara sí, no us penseu ara, que...
Una persona que és grassa és menys llesta.
Exacte.
I una persona que fuma, etcètera.
O si deixem de fumar o aconseguim, diem, mira, és que som més intel·ligents que els que continuen fumant. Un dels gens, per cert, que més pes té en la intel·ligència és un que s'anomena FOXO3, que és un gen que regula la mort de les neurones i està relacionat amb l'obesitat. I s'ha vist de nou també perquè aquest gen està relacionat amb la longevitat. Per tant, noves pistes que se saben, que es van coneixent sobre allò que ens defineix com a humans, la intel·ligència.
Tot plegat al Big Bang, aquest espai de ciència de La Vanguardia. Gràcies, Núria.
Fins ara.
I com cada dissabte i diumenge a aquesta hora del matí ens desperta i amb una cançó el Joan Arenyes. Arenyes, bon dia.
Bon dia, Xavi, bon dia, amics del Via Lliure. La nostra efemèride musical del dia és per un clàssic del soul que es va llançar un dia com avui, un 28 de maig de 1966. És River Deep, Mountain High, de Ike i Tina Turner. When I was a little girl, I had a rag doll, only doll I've ever owned. Now I love you just the way I love that rag doll, but only now my love has grown. And you get stronger in every way, and it gets deeper. Let me find.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
I arribem a aquell punt, en aquella hora especial dels diumenges al matí, aquella hora intempestiva, l'hora plàcida, en què per molta gent és l'obertura del dia, l'obertura també dels ulls, des del llit estant, que escolten la ràdio i senten aquest viatge que fem cap a un carrer desconegut d'una ciutat absolutament que no surt als mapes, a una botiga molt petitona des de fora, però per dins és gegantina, que és el Bazar de les Sorpreses, regentat per, en aquest cas, l'Albert Berlegui. Què tal, Albert? Molt bon dia.
Molt bon dia, Xavi, què tal?
La setmana passada recordo que vam fer un viatge que vam necessitar
els pilers, les excursions, exacte, les cordes... No, aquesta setmana la cosa anirà molt tranquil·leta,
sí?
Si et sembla, sí, home, sí.
Home, ja em va bé.
Sí, perquè tampoc no es tracta de cansar massa l'audiència. Estem el diumenge al dematí, a primera hora. Això de llevar-se tant d'hora.
No, perdona, hi ha molta gent que els diumenges al matí
sí,
precisament
això també, sí.
Agafen i carreguen motxilles a l'esquena i vinga.
Però tot és de cura d'espans i dir el diumenge a primera hora, perquè si per tu la primera hora és a les 6 del matí, la gent et mira amb una cara horroritzada dient, però aquest tio què diu, no?
Sí, sí.
Llavors sí, jo em sembla que estem en els paràmetres encara de la primera hora.
Correcte.
Més o menys.
Correcte, correcte.
Bé, en qualsevol cas, avui no farem cap mena d'excursions, si us convido a entrar al Bazar de les Sorpreses, i avui ens fixarem en una notícia que va aparèixer fa uns quants dies a La Vanguardia, on s'entrevistàvem a un arquitecte i professor de l'UPC, que és l'Antoni Ramon. Ell ha estat una persona que va encarrilar el procés de recuperació de la restauració del Teatre Arnau del Palau de Barcelona. És d'aquelles notícies que passen com moltes apercebudes, però que a mi em crida molta atenció perquè una persona que ella, amb tot un grup, diguem-ne, d'un col·lectiu de persones que es dediquin o que tinguin la inquietud de respectar el patrimoni d'una ciutat, que siguin conscients que, on dia, d'acord que és un edifici que s'està caient a trossos, que té molts anys, que està empaperat i que està carregat segurament de brutícia i de rates, però que digui, ostres, doncs, potser que fem l'esforç d'intentar recuperar-lo, doncs té com molt de mèrit.
Perquè hi va haver un moment que deien que tothom deia que l'Arnau se n'anava a terra.
L'any passat l'Ajuntament va anunciar que el teatre aniria a terra perquè estava molestat i perquè no val la pena, bla, 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 bla.
Sí, bàsicament és una lluita gairebé, no diria individual, però sí col·lectiva d'un grup de gent intentant mantenir-ho.
És el típic pragmatisme, diguem-ne, municipal que pot ser molt legítim, però que aquells que ens agrada la història diem, home, hi ha prou despersonalitzades que estan a les nostres ciutats, no només Barcelona, sinó, evidentment, tota gran ciutat, com perquè encara hi afegim més elements, diguem-ne, que acabin de desdibuixar la seva manera de ser, no?
De fet, et diria que en el cas de la ciutat de Barcelona potser tenen un avantatge els records, diguem-ne, de la ciutat, que és la quantitat de mitjans de comunicació que s'hi poden fixar, no?
Sí.
Perquè hi ha una quantitat de patrimoni en els pobles i en les petites ciutats absolutament desprotegit i que acaba caient a trossos, efectivament, i una decisió que no passa pels filtres, diguem-ne, en aquest cas del periodisme i, per tant, de l'opinió pública, que desapareix del mapa,
sí.
Que jo crec que ens posaríem les mans al cap amb alguns exemples.
I el que ens hem acabat carregant,
absolutament.
És a dir, els edificis, com qualsevol cosa, han de passar molts anys, però no tant. És a dir, hi ha un període, hi ha una franja de temps en què les coses han passat de moda, però encara no ha passat suficient temps com perquè siguin valorades,
sí.
Diguem-ne, en la seva justa mesura. Llavors aquesta franja és una franja molt perillosa, i a l'Arnau, clar, és un teatre que ara veurem una mica la seva història, i dius, on dia, jo em sembla que té suficients elements, com a mínim, per tenir-ho en compte.
A més, és interessant, quan parlem dels edificis, perquè hi ha, per una banda, el valor arquitectònic que se li pot donar, diguem-ne, la part cultural, si m'apures, no? Però al final, qualsevol edifici que hagi sigut significatiu per una ciutat, sobretot ho ha estat perquè ha estat significatiu per la vida de les persones.
Evidentment.
I al final hi ha una qüestió que va per damunt de la part arquitectònica, que és l'emocional.
L'emocional. Clar, la gent per què s'entossudeix en salvar teatres o cinemes i no oficines bancàries?
Pels records.
Tots els respectes. Pels records, per les bones estones que s'han passat allà, en el fons, per el seu enriquiment, diguem-ne, a nivell d'educació sentimental, no? I els teatres, més que cap altre espai, igual que els cinemes, tenen o reuneixen aquella experiència col·lectiva de dir, ostres, aquí, en aquest lloc, vaig veure això, vaig aprendre allò altre, vaig aprendre a estimar, vaig aprendre com anava la vida, vaig conèixer algú especial, i d'alguna manera o altra no deixa de formar part una mica de les vivències d'una ciutat i de la nostra pròpia vida, no?
La força que tenen, a diferència d'altres edificis, diguem-ne, és la col·lectiva, perquè, per exemple, segur que molta de la gent que ens està escoltant a aquesta hora ha passat pel tràngol, entre cometes, de veure caure la casa on va viure des de petit, diguem-ne, no?
Quants?
Moltíssima gent. Jo encara tinc la sort que la casa on vaig viure des de petit encara s'aguanta. Però segurament la sensació aquesta, sí, de passar per al carrer on vas viure i veure que ja no és res del que havia estat, i això, clar, té una força relativa, perquè tu no pots salvar, ho pots salvar tot, però el col·lectiu sí que pot salvar moltes coses.
No, i que en el fons et quedes orfe de records. És a dir, la nostra personalitat es forja per d'on venim, però també quin ha estat el nostre entorn, i desdibuixar o perdre els orígens, allò que es diu, no, es perdre la identitat, i en aquest cas, doncs, més que cap altre aspecte.
Està molt bé perquè ho diguis avui, aquesta frase, el qui perd els orígens perd identitat, perquè precisament avui és l'últim dia del concert de Raimon.
Ah, sí, efectivament.
I avui al Via Lliure dedicarem una hora sencera a recordar la figura. I
tant,
amb gent que el va conèixer, amb gent que l'ha conegut, que són amics, sí, seus, que són analistes, que són periodistes, i també li hem dit a l'especial Raimon sense Raimon, perquè evidentment ell no hi serà, que està preparant el darrer concert, però la seva música sí, i també a través de les veus de diversos grups que el versionaran en directe, però això serà a partir de les 11 del matí. Però vaja, aquesta frase absolutament certa de qui perd els orígens perd identitat, efectivament.
Doncs mira, recuperant aquesta notícia que dèiem del teatre Arnau, s'invertirà 9 milions d'euros i la idea és conservar l'essència de la Belle Époque del Paral·lel, incorporant les modernitats en un teatre del segle XXI. Per tant, doncs, avui us proposo a tots els nostres espectadors, oients, doncs anar a platea amb butaca numerada per assistir a una sessió de gala del Bazar de les Sorpreses, on tractarem, com no podia ser de cap altra manera, la T. T de teatre.
Quan
Tu, sessió de gala, vols dir que m'he de posar smoking o no?
No, home, no cal. Tot i que entrarem un lloc que ara estava com bastant empolsegat, eh? Pensa que l'Arnau ara no està precisament a les seves millors condicions, eh? Però mira, recordem-ho, re, 4 punts biogràfics. Aquest teatre es va inaugurar l'any 1894. Ha estat, per tant, testimoni de tot el segle XX. I va ser la història d'un cotiller, que es deia Arnau, que va voler fer, va voler provar fortuna en el món de l'espectacle. Clar, ara no hi ha cotillers. De fet, a les noves generacions has d'explicar què és un cotiller, no? I en aquest...
Explica què és un cotiller.
Bé, tu no saps el que el viento se llevó?
Sí.
Has vist la famosíssima escena inicial en què l'Escarlata O'Hara, diguem, està agafada al llit i llavors la mami per darrere tiene que apretar un poc amb mami i tot allò? Doncs allò és la cotilla.
La cotilla.
És a dir, això mateix, eh?
Allò que...
És una visió, diguem-ne, molt folclòrica, del que acaba de definir la cotilla, però en el fons és això, eh? Bé, doncs el Teatre Arnau s'ha fet teatre, s'ha fet concerts, s'ha fet cinema, s'ha fet revista, va passar per diverses mans. Fa pocs anys sembla ser que hi havia l'església cristiana xinesa que la volia convertir en un lloc de culte, que dius, ostres, cosa més curiosa, però en la seva època d'esplendor hi van actuar noms llegendaris del teatre com la Bella Dorita, l'Enric Borràs, en Josep Sampere, la Ladi, la Raquel Meller, eh? Per tant, noms que aquells que són de noves generacions no els hem vist actuar, però que n'hem sentit. Jo recordo els meus avis que parlaven de la Raquel Meller, que parlaven de la... El meu pare parlava de la Ladi, per exemple, no? I segons es diu, en aquest teatre es va estrenar una de les peces que avui pot semblar com molt friqui, però que va ser un veritable hit en el seu moment, El Relicario.
Benvinguts al Paral·lel.
Llegendària Raquel Meller cantant El Relicario. Clar, per les noves generacions has de començar dient què és un relicari, perquè clar, és evident que no ho coneixen, no? Aquella capseta en què es guarden, que sigui un tros de roba d'un sant o d'un os que tenia, bé, i a més és una cançó que està carregada evidentment de tots els elements tràgics de finals del XIX, principis del segle XX, no? Una noia crec que s'enamora d'un torero, aquest torero mort, bé, tot un seguit de coses. Pisa morena, pisa con garro,
sí.
que un relicario me voy a hacer con el trocito de mi capote que haya pisado tan lindo pie. És una cosa...
Hosti.
És un pas doble de Mestre Padilla. El Padilla va ser el mateix que va fer la Violetera, que és un també dels grans hits de fa gairebé 100 anys, amb lletra d'Oliveros i Castellví. I segons es diu, es va estrenar a l'any 1914, segons es diu, amb el Teatre El Dorado de Barcelona, que ara està... Bueno, era el lloc, estava a la plaça Catalunya, amb el carrer Vergara, on ara hi ha uns grans magatzems que tenen el nom de 4 lletres, que comença per la Z, la primera, això mateix, eh? I segons altres, doncs es va estrenar l'Arnau. En qualsevol cas, qui va immortalitzar aquesta peça va ser la Raquel Meller, que estem escoltant, que la va portar arreu del món, que va generar fins i tot tota una moda de vestuari, de portar licaris, de tota mena d'indumentària, i la cançó va arribar fins a Nord-Amèrica. La va arribar a cantar el llegendari Rodolfo Valentino, i el futur president Eisenhower, als anys 40, la va convertir en l'himne de la seva campanya electoral.
El Relicario?
El Relicario, que dius, ostres, molt presidencial, molt House of Cards no sona, això, eh?
Em sona a l'època de la Macarena, no? Quan vam veure ballar Bill Clinton, no?
No comparem la Macarena, per favor, amb el Relicario. A veure, no sóc gens de Relicario, jo, eh? Però comparar la vulgaritat de la Macarena amb el Relicario...
Però a veure,
una mica de respecte,
la ballava,
Xavi.
La ballava o no, Bill Clinton?
Sí, no,
doncs
clar.
Ja està.
El Trump també se'n va a Europa i va renyant a la seva gent, no? I escolta... Bé, doncs ja veiem, per tant, com la història de qualsevol teatre està farcida d'anècdotes, d'històries, i una de les més curioses tenen a veure, evidentment, doncs, amb les supersticions que tenen la gent de teatre. El teatre és
sí,
un lloc en què hi ha moltíssimes manies, moltíssimes supersticions, que segurament que en coneixerem algunes, però avui us en proposo descobrir-ne 5.
La primera
és la
que coneix tothom,
no? La que coneix tothom,
això del color groc.
Ah, això mateix, el color groc, que tothom més o menys sap d'on ve l'origen. Ja sabem que el color groc està prohibit en escena, ara perquè corren temps en què tothom s'ho salta tota la torera, eh? I ara es pot veure perfectament una obra de teatre, tot l'elenc que vagi de groc, eh? Però en els temps en què hi havia respecte per les tradicions i les supersticions, la gent no portava groc, eh? Bé, es diu que la tradició neix a l'any 1673, per tant fa més de 300 anys, quan Molière, el gran dramaturg francès, va morir en l'escena interpretant el malalt imaginari, és a dir, una de les seves pròpies obres, eh? Es va posar malalt, va indisposar-se durant la representació d'aquesta obra i va morir al cap de molt poques hores. I com que anava de groc, doncs es diu que d'aquí ve l'origen vigent de la tradició de no portar groc. Una altra de les supersticions que hi ha és allò de... està prohibit desitjar-se bona sort.
Correcte.
És a dir, entre actors, allò de dir bona sort, prohibidíssim.
Sí.
S'ha de dir, com sabeu, molta merda. Hi ha diversos orígens sobre l'origen d'aquesta expressió. El més popular, sembla, es diu que arrenca des de fa uns segles, quan... es referia als excrements que deixaven els cavalls dels carruatges que aparcaven, entre cometes, al teatre. Clar, llavors, si hi havia molta merda en aquests aparcaments, volia dir que hi havia molta gent i que, per tant, la cosa havia tingut molt d'èxit. Per tant, doncs, molta merda en lloc de dir molt bona sort. Una altra de les prohibicions manies que té la gent de teatre. Prohibit xiular l'escena.
Ah, no?
Està prohibidíssim. Això arrenca d'una tradició també de fa molts anys en què els tècnics, la gent que controlava les cortinetes,
les
lampilles i tot això, s'havien de comunicar, com que no hi havia els jeans meravellosos que hi ha ara d'interfonos i telèfons i tot això, es comunicaven... Bueno, perdona, no?
M'agrada molt.
No sé com ha de ser l'expressió. Com es diu? Com seria?
Walkie-talkies.
Això, walkie-talkies. No sé per què m'ha sortit a la interfona.
Que ara deu anar per WhatsApp tot.
Sí, clar. Doncs, clar, s'havien de comunicar via xiulet. I llavors, clar,
I
si
què?
Algú de baix, si algun actor xiulava en escena, es podia malinterpretar i quan just quan havia de sortir la cortina, això mateix, s'obria la trampilla i l'actor que estava reclamant el ser o no ser del Hamlet, doncs queia al foso. Bé, per tant, doncs, una altra de les prohibicions, xiular en escena. Una altra de les més curioses és estar prohibidíssim regalar clavells als intèrprets després d'una actuació.
Tampoc.
És a dir, a tu t'agrada molt, que sé jo, la Margarida Xirgo o la Sara Bernat, prohibidíssim portar quan actuaven, doncs portar-li clavells. Sembla ser que el costum arrenca al segle XIX.
Digues
quan
ara
havia...
Julio Manrique.
O Julio Manrique, per exemple.
No li regalis un clavell.
O el Joan, o la... que sigui, hi havia un codi implícit entre empresaris i actors. Si al final de l'actuació et regalaven roses, volia dir que et renovaven el contracte.
Ah, sí.
I si et regalaven clavells, volia dir que estaves despatxat. O tal i com es diu en l'argot teatral, gràcies per venir, ja trucarem, que és el que s'acostuma a dir.
Ja trucaríem, fins
i
tot.
O ja trucaríem, sí, que afegeixes aquest condicional que encara fa
és
més remota la possibilitat.
Perquè trucar no és segur ni que et truquem.
No, a més... El bo estava amb la seguretat, ja trucarem. Que dius, bueno, ja hi ha una certa seguretat.
Doncs ja
que, sí, sí.
Si no,
el ja trucaríem és quan ja pots començar a buscar altres ofertes de treball, perquè és evident que no et cridarem. I l'altra última, diguem-ne, superstició mania és la més coneguda. N'hem parlat aquí en alguna ocasió, que és el Macbeth d'en William Shakespeare. Vam dir que és una obra que no es pot pronunciar el seu títol. Perquè hi han diverses explicacions, la més curiosa de les quals és que, com hem comentat en alguna ocasió, en aquesta obra s'inclouen conjurs i malediccions de tres bruixes que són les que profetitzen la fi de Macbeth. Sembla ser que si algú equivocadament o imprudentment cita l'obra, Macbeth, així en escena, tothom s'ha de paralitzar, ningú no pot fer res, i aquesta persona per la seva pròpia voluntat ha de sortir del teatre, escopir al terra, girar sobre si mateix tres cops i demanar cridant que et deixin tornar a entrar. Clar, donat aquest procediment, del qual s'han imprès segurament llibres explicatius de què és el que s'ha de fer quan es diu Macbeth en escena, doncs la gent, clar, no pronuncia el nom de Macbeth.
És que és una feinada després d'arreglar-ho.
És una feinada, clar, és que estàs a meitat d'assaig general. Ui, espera, torna a entrar, torna a sortir, ara a cridar, donar tres voltes sobre si mateix. Bé, a Macbeth, per això, que és aquesta obra que estem comentant de Shakespeare, hi ha una de les idees més extraordinàries sobre el món del teatre, que és l'equiparació del teatre amb la vida.
Life's but a walking shadow, a poor player that struts and frets his hour upon the stage and then is heard no more. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
Aquest és el gran, grandiós John Gielgud, un dels més extraordinaris actors anglesos amb una dicció impecable i perfecta, que recita aquest fragment de Macbeth, no? La vida no és més que una ombra caminant, un pobre actor que se sacseja i vanta durant el seu temps en escena, és a dir, en la seva vida, i després no s'escolta més. És un conte que explica un idiota ple de soroll i de fúria, el significat del qual és el no-res.
Hauríem
de posar drets ara, Xavi. Ostres, sí. És que...
Però de totes formes això de que, no? la comparativa entre la vida i el teatre,
sí,
és permanent, no?
De fet, és una de les idees més clàssiques que tenim del teatre, i de fet, però està molt present al segle XVII, sobretot el tema del barroc, perquè de fet una de les obres més conegudes del teatre espanyol és el Gran Teatre del Mundo d'en Calderón de la Barca, on hi ha la idea que a tots representem un paper en aquesta vida, l'únic espectador de la qual evidentment és Déu. Però la idea no és del segle XVII ni del segle XVI ni d'arrenca de Shakespeare, sinó que arrenca pràcticament des del més temps remots de la nostra cultura occidental. I us ho podem demostrar. aquells que ens agrada molt la història, sí. Clar, ens adonem que tot està explicat, ja, tot s'ha vist ja, amb diferents personatges, amb diferents escenaris, però tot ho hem vist, no? I llavors te n'adones que allò que avui es ven com els llibres d'autoajuda i es ven com una cosa revolucionària i que la gent pot canviar la seva vida llegint autors contemporanis, en el fons això ja està reflexionat des de fa molts segles. Hi ha un llibre per al qual jo tinc una especial debilitat, que és Un manual de vida, que és un llibret molt petitet escrit per un senyor que es deia Epictet. Epictet va ser un esclau llibert, és a dir, que va ser alliberat, i que els atzars de la seva vida van portar a dedicar-se a la filosofia.
Grec.
I va escriure un llibret en el que, en aquest manual de vida, es pot llegir el següent. Som com els actors d'una obra. La voluntat divina ens ha assignat papers a la vida sense consultar-nos res. Alguns de nosaltres actuarem en un drama curt, d'altres en un de llarg. Pot ser que ens assignin el paper de pobre, de tolit, de distingida celebritat, de dirigent o el de ciutadà normal i corrent. I malgrat que no puguem controlar el paper que ens han donat, la nostra missió ha de ser d'interpretar-lo de la millor manera possible.
Que bonic.
És,
Però és, té un punt, com et diré, hi ha el punt de la tristor de dir tu no pots triar.
Bueno, és l'estoïcisme, això. És el fonament de l'estoïcisme, dir, accepta la realitat tal com et ve, allò de...
Algú ha decidit per tu.
Això mateix. Bé, no, el que diu, ens han assignat papers que no podem triar. És la idea aquesta d'assumir les nostres limitacions, les nostres petites grandeses, també, però allò de dir, tu pots fer tot el que et proposis i tot això, escolta, això són enganyifes, tu. Vull dir que accepta els teus papers, accepta el paper que se t'ha donat i procura interpretar-lo de la millor manera possible.
Això em fa pensar, per exemple, a la pel·lícula aquella del show de Truman, no?
Ostres, realitat, quina pel·lícula més extraordinària.
Que és meravellosa.
Oh, no? És que és extraordinària. És una pel·lícula magnífica. Mai em canso de veure-la.
Sí, eh?
No, a mi em passa el mateix. A més, té molt això. Fixa't, com es diu el paper que interpreta, recordem, això de Truman, és aquella pel·lícula d'un home que se n'adona als 30 anys,
Jim Carrey,
que tota la seva vida ha sigut un reality show.
Sí, exacte.
Qui és el que domina tot el panorama?
Sí, el director
de... Ed Harris, que es diu Christoph.
Es diu Christoph, el personatge.
Es diu Christoph, el personatge. I ell es diu Truman. Truman, en anglès, home veritable. És l'autèntic,
Però i la commovedora, diguem-ne, imatge d'algú que intenta lluitar contra el rol que se li ha assignat, no?
Doncs
intentant
això.
Combatre el teu creador per dir, no, jo sóc una altra cosa que el que tu has decidit que jo seré, no?
Sí. Bé, és una pel·lícula que, a més, barreja tot el tema del mite de la caverna de Plató, però d'una manera admirable, de dir, escolta, la realitat està fora, no la volem veure. Bé, això, sí, jo admeto que aquestes hores del dematí podem pujar bastant, anem a baixar una mica, perquè a vegades hi ha...
No, però és molt accessible, el show de Truman.
Sí, no, però la idea aquesta, diguem-ne, sí, teleològica de tot això, a vegades es pot aplicar de manera molt més senzilla. Una versió popular explicant això de que el Gran Teatre de la Vida és un dels grans himnes de món de l'espectacle. That's Entertainment. És un dels grans himnes oficials del món de l'espectacle. Aquí la versió canònica que va interpretar Judy Garland. Pertany a una pel·lícula dirigida l'any 1955 per en Vincente Minnelli, amb en Fred Astaire i en Annette Fabrey, que es deia Melodies de Broadway 1955. I va ser composta per Arthur Schwartz i Howard Deeds a l'any 1952. Bé, què ens ve a dir la lletra d'aquesta cançó? Doncs es diu, el món és un escenari, l'escenari és un món d'entreteniment. És a dir, en paraules senzilles, ens ve a dir doncs, totes aquestes idees que hem exposat aquí de Pictet, de Plató i del show de Truman. Però d'una manera còmica aquesta idea doncs, també la podem veure en una de les millors obres de teatre que s'han fet mai i que en cinema es va dir que ruïna de funcion i que estem parlant de Noises Off.
Y Dios dijo alto. Entonces pararon y Dios comprobó que era un desastre.
Lo siento, pero esta puerta no abre.
Y esta no cierra.
Y Dios dijo Poppy.
Perdonad, he hecho algo mal. Ya sabéis cómo soy con las puertas.
No, Freddy, tú lo estás haciendo muy bien.
Con tal de que no haya roto la puerta.
Y al fin llegó Poppy, y Dios dijo, creced y multiplicaos, ve a buscar a Tini que arregle las puertas.
Aquest que estem escoltant és el director d'escena, que és a Michael Caine, en aquesta versió que es va fer de l'any 1982 amb Peter Bogdanovich a la direcció, i fixa't, quan diu, i dijo Dios, Déu és el creador de l'escena, és el que crea l'espectacle. Bé, doncs, això en català segurament que trobareu un equivalent que us sonarà, que és pel davant i pel darrere.
Sí, senyor.
La famosíssima obra de Michael Caine, que es va estrenar a Barcelona l'any 1985 amb en Juan Cupuch Puigcorbé i el Felip Penya, que ha conegut diverses i exitoses reposicions i que, bé, doncs parla d'això, de la comèdia de teatre dins del teatre, on un grup d'actors van a fer una gira i els espectadors veuen els embolics que es produeixen a l'escena, però també, evidentment, darrere d'ella.
És molt intel·ligent sempre quan agafes el focus de l'interès d'una qüestió i el regires, no?
Sí.
És el que és divertit d'això és el que hi ha al darrere, no?
Diverses perspectives, perquè la primera vegada que veus l'obra dius, està bé, però tampoc... M'havien dit que era gran, no està bé, però jo, no sé, me l'imaginava més gran, no? I llavors quan tornes a veure el que passa exactament al darrere, dius, home, això està molt ben construït.
Me'n recordo d'una cubana que... La cubana em sembla
que va fer... La cubana sempre ha jugat amb això, sempre ha jugat amb aquest discurs de... o aquest metadiscurs de teatre dins de teatre.
Ara no recordo si era una nit d'òpera, em sembla, precisament, que ensenyaven, diguem-ne, els espectadors anaven...
Sí, una nit d'òpera, efectivament. Sí, sí, el Tívoli.
Exacte, les entrades barates eren al darrere de la funció.
Correcte.
I, clar, era meravellós.
Però la cubana sempre, com a tota gran creació, sempre ha fet teatre dintre teatre, o sempre ha fet la mateixa idea amb diverses variants, la que estan representant ara també aquí,
gent
exactament igual, no? Però que d'alguna manera o altra fan interessantíssima reflexió sobre el teatre dins del teatre.
Exacte.
I ja que parlem de teatre, doncs home, parlem de la millor pel·lícula que s'ha fet mai sobre el món del teatre. Sí?
Sí, home, sisplau.
Eva Desnudo. Eva Desnudo. Una pel·lícula l'any 1950, dirigida per en Joseph Leo Mankiewicz, amb una esplèndida, meravellosa Bette Davis, acompanyada de Baxter.
Per com en parles, per tu és una de les meves pel·lícules preferides.
És que hauria de semblar que, vaja, el Blai també, sí, aquí el veig agenollat gairebé, vull dir que sí, és evident, clar, quan menciones Eva el Desnudo i sobretot quan menciones Joseph Leo Mankiewicz, el director també del Juli César, el director de Carta a tres esposes, és evident que s'imposa una genuflexió. I Eva el Desnudo és una acidíssima, cruel, despietada radiografia sobre el món del teatre, extraordinàriament ben feta, ben interpretada, que va guanyar un munt d'Oscars i que coincideix precisament en un any, a l'any 1950, en què, al meu humilíssim parer, es va fer la que és segurament també la millor pel·lícula que s'ha fet mai sobre el món del cinema, que és El Crepúsculo de los Dioses, amb Bill Wilder a la direcció i amb la Gloria Swanson i el William Holden a les interpretacions.
I aquella baixada de les escales, no?
I aquella baixada de les escales, de les escales quan la Norma Desmond ja està completament alienada, està boja, no? I diu allò, perquè el cinema és això, l'espectador, els somnis, etc. Bé, doncs, Eva el Desnudo és una pel·lícula, una radiografia que parla, doncs, això, parla del triomf i, sobretot, dels peatges que s'han de pagar si un vol triomfar a l'escena.
Curiosa esta vida nuestra, las cosas que se dejan caer al subir la escalera para ir más deprisa. Olvidando que se necesitan cuando has de volver a ser mujer. Es una carrera que todas las hembras tenemos en común. Nos guste o no, la de ser mujer. Tarde o temprano hemos de trabajar en ella. Por muchas otras que hayamos ejercido o deseado. Y en última instancia nada sirve de nada si no puedes levantar los ojos mientras cenas o dar la vuelta en la cama y que él esté allí. Sin eso no eres mujer. Eres un ser que tiene servicio doméstico francés o un álbum de recortes de prensa.
Bé, sensacional, és una pel·lícula magnífica,
A mi la part més no diré més fosca del teatre o de la interpretació sempre m'ha semblat exactament aquesta, no? O sigui, enfrontar-se a un personatge que tu creus que és millor que tu, no? Que té més carisma, que té més capacitats, que és més intel·ligent o més més cabró, no? I al moment de baixar de l'escena penses, jo qui sóc? No? I comparar-me amb el que acabo de convertir-me fa 5 minuts,
en realitat
Què sóc?
No? Perquè a més no és només el teu convenciment propi respecte al personatge que interpreta, sinó el convenciment dels espectadors.
Exacte.
Que, evidentment, d'alguna manera o altra sublimen a la imatge que has donat en escena i es pensen que allò que interpretes ets tu a la vida real.
Encara que sigui una petita part.
Encara que sigui una petita part.
L'espectador més il·lustrat en el teatre ho sap perfectament, que allò és una obra de teatre, que aquells són uns actors, etc.
Però
sempre hi queda alguna cosa de... Clar. Home, però alguna, si sap alguna fer això, cosa, sí, alguna cosa d'aquestes...
Però això, això tindrà, passa, no?, amb tots els teatres, o amb tots els actors, no? Admirem a persones, la gent, els que admirem els actors i les actrius, en el fons els admirem per una feina en la que no són ells mateixos.
Exacte.
I que veiem, d'alguna manera o altra, projectades les seves il·lusions, les seves esperances i les seves frustracions, també, no? Vull dir que és com tot plegat com molt contradictori, com molt paradoxal, però apassionant, sens dubte.
I una feina dificilíssima, dificilíssima.
És de planíssima admiració. De manera que, permetem que acabi aquesta secció de Basar de les Sorpreses, amb una frase llatina que a mi m'encanta, que és la frase en la que hauríem d'acomiadar-nos tots d'aquest món terrenal, no? Plaudit i amici, comoedia finita est. És a dir, aplaudiu, amics, la comèdia s'ha acabat.
Si el dia que ens morim hauríem de dir això.
Jo em sembla que sí, jo seria un bon final.
Que aplaudiu i...
Ah, això mateix.
Jo vaig passant.
Això vaig passant,
exacte. Ens acostem a les 8 del matí.
Si de cas ja trucarem, eh?
Exacte, el meu Orlegui, si de cas ja trucaríem de cara a la setmana que va ser. Que bé, moltes gràcies, Albert.
Adéu-siau.
Bon dia, són les 8.